Hola a totes i a tots, i benvingudes un dia més a la Maleta de Newt, l'espai de cultura friki del Penedès. Al programa d'avui ens dedicarem a desmentir un dels grans mites de la cultura televisiva, que els dibuixos animats són pels nens petits. I ho farem parlant de dues sèries de Netflix pensades perquè els gaudeixin els més grans de la família. Però bé, ens deixem una miqueta de bromes i anem al lío. Començarem parlant de Big Mouth, que és una comèdia d'animació de Netflix creada per Nick Kroll i Andrew Goldberg. Actualment consta de 4 temporades i està previst que arribi fins a les 6. Siguem sincers, són dibuixos molt lletjos, bastant grotescos, però la veritat és que la majoria d'animació feta per adults són així. L'argument de la sèrie es basa en les històries reals que els creadors van passar per l'etapa de la pubertat i tots els canvis que això implica. Big Mouth segueix el dia a dia d'un grup d'amics i les seves vivències en aquesta etapa tan especial de canvis. Es caracteritza perquè tracta sense cap mena de tabús temes com la sexualitat, la menstruació, els canvis corporals, el desig, la depressió, l'excitació... I la veritat és que em sembla molt original la manera en què tracten aquests canvis, ja que ho fan a través dels monstres hormonals, que són unes criatures que quan un nen arriba a l'adolescència doncs se li assigna un monstre hormonal que aparentment doncs, només, en teoria només el veu ell, i és doncs, el que l'incita o que l'accentua a fer doncs, aquests petits actes de rebel·lió, a sentir desig, a bueno, el que bàsicament es dedica a ficar-li en problemes. Com tots hem viscut, l'adolescència no és pas senzilla, ni idíl·lica, ni com ens les pinten a les sèries i a les pel·lícules americanes. I des de Big Mouth l'objectiu és mostrar aquests diferents tipus de pubertat, com la superen els personatges. Ara us descriuré alguns dels personatges que em semblen més interessants. Potser us semblaran que són personatges bastant tristos, bastant grisos i bastant desgraciats. Però la veritat és que Big Mouth tracta tots aquests complexes, els tracta des de l'humor. Us començo parlant des d'Andrew Gabelman, que és el personatge més còmic i més divertit per mi de tota la sèrie, i és el primer en arribar a l'adolescència. Li surten pèls, es fa més alt, se li fan grans parts del seu cos, que no entén per què se li fan grans, i la veritat és que és molt divertit, però que el que li succeeix a Andrew és que s'obsessiona amb el sexe i amb la masturbació fins a arribar a convertir-se en un depravat i en un pervertit. Per altra banda, tot al contrari, tenim a Nick Wirtz, que és el millor amic d'Andrew, i al contrari que ell, és l'últim en arribar a la pubertat. Nick de per si té un caràcter bastant repel·lent i bastant egocèntric, i el fet de quedar-se baixet i ser doncs, el més petitó de tots doncs, li causa una adolescència plena de complexes, plena d'inseguretats. Es torna fred, s'allunya dels seus pares, discuteix sovint amb els seus amics, amb Andrew, que és el seu millor amic. Després tenim a Jessie, que és un personatge molt complex, i la veritat és que m'agrada molt. Sempre havia estat una noia doncs, activista, feminista, que treia bones notes, molt responsable, i la seva pubertat, desgraciadament, comença quan en una excursió amb l'escola li ve la primera regla. Ella és l'exemple de que l'adolescència doncs, és un període dur. Jessie es troba molt perduda pels canvis que experimenta el seu cos, que no els entén perquè no li han explicat. Per l'excitació sexual, també es pregunta per què tracten d'una manera diferent la pubertat als nois i les noies, per què està tan desinformada, però sobretot es caracteritza perquè ella pateix una depressió arran del divorci dels seus pares, i aquesta depressió la fa canviar de caràcter, allunyar-se dels amics, juntar-se amb males influències... Tenim altres personatges, un que a mi m'encanta és Jay, que també és molt, molt divertit, qui descobreix doncs, la seva bisexualitat. La sèrie doncs, és molt, fa moltes metàfores i el cas de la bisexualitat de Jay la tracta mitjançant coixins. Jay es sent atret per fer les seves coses, per coixins de sofà i per coixins de llit. Llavors, cada coixí representa un gènere i doncs, el viatge de Jay de per què li agraden els dos tipus de coixins. Sona absurd, però la veritat és que és molt divertit la manera en què la tracten, en què ho tracten a la sèrie. També tenim a Missy, que és la que és la més petita, la que triga més en entrar a l'adolescència, i quan per fi ho fa, doncs, els deixa tots bocabadats. Missy, gràcies a l'educació que ha donat, doncs no té vergonya del seu cos, no té problemes amb la sexualitat, però es comença a avergonyir arrel de la pressió social que, de l'institut, dels seus companys, dels seus amics, que és un factor doncs, que també afecta molt amb l'adolescència. Però, com ja us he explicat, si hi ha una cosa que caracteritza Big Mouth és que afronta aquests canvis des de l'humor. Moltes vegades l'humor arriba a ser una miqueta negre i pot resultar ofensiu i tracta temes sense cap mena de tabú, de vegades des de les metàfores. Hi ha un episodi a la tercera temporada on Lola, que és una noia de l'institut, una companya dels protagonistes, pateix assetjament sexual per part d'un professor. La metàfora és que en lloc de dir les paraules assetjament sexual explícitament, Big Mouth ho transforma en massatges als peus, com que el professor li demana com a favor a Lola que li faci massatges als peus. Però és que ho fan molt bé, ja que el concepte que hi ha darrere d'aquests massatges s'entén perfectament. Una altra característica que aquests canvis que patim a l'adolescència estan personificats, en forma de mostres, criatures, bèsties... Els més protagonistes són Maurice i Connie, que són monstres hormonals. Quan un nano arriba a l'adolescència, se li assigna un monstre de les hormones, que aparentment doncs, només el pot veure aquest nen o nena, i aquest monstre és l'encarregat d'incitar l'adolescent a fer doncs, determinats actes de rebel·lia, poc ortodoxos, a deixar que florin els seus instints primaris, i bueno, doncs, els monstres són molt lletjos, també. Són entitats peludes, molestes, insistents, són molt, molt pesats. Representen aquella veueta que tenim al cap en alguna ocasió que ens incita doncs, a prendre aquestes decisions que sabem que estan malament però que igualment doncs, les prendrem i no sabem per quin motiu. Doncs en aquest cas està personificat amb aquests monstres de les hormones. A part dels monstres tenim altres criatures, com la gateta de la depressió, el mag de la vergonya o Tito, que és el mosquit de l'ansietat, i l'esperit de la menopausa, que li apareix a la mare d'Andrew. Així com a dada curiosa sobre aquestes criatures, és que el mag de la vergonya és un ésser que està inspirat en els dementors de Harry Potter, ja que la vergonya que et fa sentir és com si et xuclés l'energia de viure. A veure, és un ésser que és fantasmal, va vestit amb una túnica negra i trencada. La curiositat és que la veu d'aquest personatge se la posa David Thewlis, que és l'actor que donava vida a Remus Lupin de Harry Potter. Si voleu veure Big Mouth, les seves 4 temporades estan a Netflix. Això sí, ja us ho adverteixo, sota la vostra responsabilitat. Com bé he dit, no és una sèrie ni per nens ni per adolescents. Utilitza llenguatge molt explícit, molt dur, molt malsonant, amb molts tacos i amb moltíssimes paraulotes. És a dir, és una sèrie que s'ha de veure en cap. No és una sèrie pensada per a joves, és una sèrie pensada perquè els adults es sentin identificats amb aquests canvis que van passar a la pubertat i es riguin d'ells. Com no us vull fer spoiler, perquè ja anem per la quarta temporada, us deixaré el tràiler de la primera per si us ha picat una miqueta de curiositat.
¿Hola?
Buenas noches.
¿Eres el hada de la pubertad?
¿Qué coño acabas de llamarme?
¿El hada de la pubertad?
Soy el monstruo de las hormonas. Solo vengo a darle a tu amigo una emisión nocturna.
¿Cómo es que en todos estos vídeos la pubertad para los chicos es como el milagro de la eyaculación?
¡Oh, no! ¡Nunca me había hecho tanto!
Y para las chicas es un laberinto de tubos que duelen. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte!
Anoche vi el pene de Andrew.
¿Pero qué haces?
¡Oh, Dios! ¿Y ahora te preocupa ser homosexual, Nicky? Un hombre puede tocar otro pene.
¿Qué?
O incluso besarlo ligeramente.
Vale.
Una oportunidad única para ti.
¿Qué insinúas? Que muchas chicas me gustarán y yo no les gustaré, así que debo aprovechar esta oportunidad. Sí, eso tiene sentido.
Todo es una vergüenza.
¡Todo es una vergüenza total! ¡No!
Hay otra raja por detrás, pero esa es solo para mi cumple.
Este chaval es un genio.
Las tías también están salidas. Tan salidas como los tíos, supuestamente.
¡No tienes idea de lo que quiero, hijo de la gran puta!
Tienes que robar barras de labios, tienes que escuchar a Lana del Rey, tienes que gritar a tu madre y luego reírte de sus lágrimas.
¿Va todo bien, cielo?
¡Fuera de aquí, Shannon! ¡Que te vayas!
Vamos allá.
Hola, tía. soy tus genitales.
Hola, soy Jessie.
Venga, tú primero.
¡Ay, café!
Espera, hemos hablado a la vez.
No das nada de miedo.
¿Pasado?
Esa parte me hizo sentir incómodo.
Ya, en ese momento parecía tener gracia.
Sí, me gustan ese tipo de locuras.
Y los de Netflix se empeñaron en eso.
¿De verdad?
¡No!
Bé, continuarem parlant sobre BoJack Horseman, que és també una sèrie de Netflix, és americana, que narra les aventures d'un actor que és un cavall. Sí, sí, és un cavall, és un cavall antropomorfa amb característiques humanes, però és un cavall. Que és una vella estrella de Hollywood, és Hollywood, no Hollywood, perquè BoJack va robar la D. I que després del seu èxit com a actor als 90, no ha sabut com refer la seva vida. En el món de BoJack conviuen éssers humans, normal i corrents, amb animals antropomorfes. Com va dir Will Arnett, que és l'actor que fa de la veu de BoJack, la paradoxa de la sèrie és que són els animals que protagonitzen una comèdia sobre les misèries humanes. És molt divertit perquè, tot i que els animals estiguin humanitzats, continuen tenint doncs, característiques de l'animal que encarnen. Per exemple, Mr. Peanut Bitter, que és un gos, li retiren el carnet de conduir perquè doncs, es dedica a perseguir el carter amb el cotxe i es passa de velocitat. BoJack Horseman és una sèrie que està finalitzada, és original de Netflix, té 6 temporades i va ser creada per Rafael Bob Wachsberg i Lisa Hanawalt va ser la dibuixant. Va durar des del 2014 fins al 2020. És una sèrie que té un humor molt americà, molt negre, és un humor bastant dur, és que és una sèrie que va sobre les misèries humanes, és a dir, us podeu imaginar el que surt allà. Apareixen imatges en animacions explícites sobre drogues, violència, sexe... Des d'un punt humorístic, sí, però és una sèrie que tracta temes molt crus, la identitat, la depressió, les crisis existencials, la misèria humana, la soledat... És una sèrie bastant crítica, des d'un punt de vista d'humor, però molt crítica. A part doncs, de que BoJack, tot i ser el protagonista, és un personatge que és super, super tòxic, és a dir, és molt egoista, egocèntric, immadur, té por al compromís, és molt manipulador. És a dir, que si us sentiu identificats amb BoJack o algú proper a vosaltres us recorda ell, correu, perquè és una persona super tòxica. Però bé, anem a centrar-nos una miqueta en la història del personatge de BoJack. Va ser l'estrella d'una sitcom dels 90 que es deia Horsing Around, que doncs, va ser com el seu buque insígnia, i doncs, anys després fa pel·lícules d'altres registres i sempre té doncs, aquest tic de parlar com si estigués en una sitcom, que és com una indicació de que ell continua anclat al passat. A Horsing Around va cultivar molts èxits i semblava que ho tenia tot, però mai va arribar a ser del tot feliç. I 20 anys després, al final de la sèrie, BoJack intenta reinventar-se escrivint un llibre amb les seves memòries. Però, doncs, com no s'inspira, ni sap descriure-ho, ni sap fer-ho bé, doncs contracta una escriptora fantasma, que és la Diane, perquè li escrigui el llibre. Junts desenvolupen una amistat molt forta i molt estranya que es complica quan BoJack s'enamora d'ella. És en aquesta relació quan veiem doncs, un dels molts exemples de l'egoisme de BoJack, ja que Diane vol marxar de la ciutat i ella el manipula i la fa sentir culpable per abandonar-lo i deixar-lo sol, al lloc doncs, d'animar-la a complir els seus somnis. Un altre personatge que em crida molt l'atenció és Todd, que és un tio que té 24 anys i un dia doncs, va anar a una festa a casa de BoJack i es va quedar a viure al seu sofà durant més de 5 anys. Todd és un tio que és super happy flower, és molt despreocupat, és passota, no té feina, no té metes a la seva vida, però li dona igual. BoJack el tracta molt de paràsit, però al mateix temps el manipula i té una relació de dependència cap a ell que fa que sempre el vulgui tenir a prop i que no es vulgui allunyar d'ell, no vol que tot deixi al seu sofà. De fet, BoJack arriba a boicotejar els projectes i les iniciatives, creant trames i plans i de tot, perquè a tot doncs, no li surtin bé i que es doni compte de que només pot dependre de BoJack, que és el seu únic amic, i que sense ell doncs, està acabat. És a dir, que en realitat el que és un tòxic i el que és un paràsit és BoJack i no pas tot. També és cert que tot doncs, és un personatge bastant entranyable i en moltes ocasions actua com la poca consciència i el xoc amb la realitat de BoJack. Un altre personatge que a mi és dels que més m'agrada, dels que més m'ha cridat l'atenció, és Sarah Lynn, que de petita va ser una nena prodigi actriu que sortia a la sèrie de BoJack, i representa doncs, tots aquests nens prodigis de Hollywood que quan perden la innocència es capbussen en el món dels vicis, la mala vida, les drogues, les festes, l'alcohol. Sarah Lynn està inspirada en casos com el de Britney Spears, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, que és el nen de Solo en Casa, o de Miley Cyrus. Passa de ser una nena innocent amb somnis de ser arquitecta, que és la nena mimada d'Amèrica, fins a convertir-se, doncs, primer en una adolescent hipersexualitzada i després, quan fa 30 anys, en una oblidada addicta a l'heroïna. La seva relació amb Bojack, doncs, també és molt complexa, ja que, doncs, es manipula l'una a l'altra. Quan era petita, Bojack era l'ídol de infància de Sarah Lynn, el veia com una figura paterna, i Bojack, doncs, es sent bastant malament perquè en aquells moments, doncs, ella es va considerar una mala influència. I quan es retroben, doncs, es dedica a malcriar-la i a consentir-la. Sarah Lynn, doncs, veu que pot manipular Bojack, doncs, i aquesta relació tòxica es retroalimenta. Però al final, doncs, és una de les trames més entranyables i que la veritat és que fa bastant mal i que toca molt a mesura que es va desenvolupant. Sarah Lynn també és una crítica de què els hi passa a moltes dones a Hollywood i a moltes nenes que quan arriben, bueno, no només a Hollywood, a molts llocs de feina, que quan arriben als 30 anys sembla com que deixen d'existir. I sí, també tenim una dada curiosa a Potterhead relacionada amb Bojack Horseman. Jo trec dades Potterhead fins a sota el llit. Que és que durant la segona temporada, l'actor Daniel Radcliffe, el nostre estimat Harry Potter, el nen que va sobreviure, va aparèixer a la sèrie interpretant-se a si mateix a un programa de preguntes i respostes de la tele. A part que Radcliffe va dir que ell és superfan de Bojack Horseman. Com ell, altres actors han fet cameos a Bojack Horseman interpretant-se a si mateixos, com Naomi Watts, Jessica Biel, Zach Braff, que és el metge de Scraps, o Paul McCartney, sí, el Beatle. Jo us reconec que encara estic a la meitat de Bojack Horseman, no l'he acabat, però tinc moltes ganes d'acabar-la, però és que jo tinc més sèries pendents que metes a la vida, així que això pot anar per a llarg. Però la veritat us la recomano molt, però que la veieu amb cap i amb cor, perquè és bastant durilla. Torno a repetir, doncs, que és que tracta temes molt crus de l'existència humana i és un humor molt negre i molt dur, però de veritat que val molt la pena. Fins i tot els mateixos actors han confessat que han sortit del rodatge bastant fet pols arran dels temes que han tractat. A part, doncs, és una sèrie molt crítica socialment, crítica amb el panorama de Hollywood i el món de la celebrity, també amb els valors religiosos i militars dels Estats Units, amb la tinença d'armes, el paper de la dona a la televisió i l'explotació infantil a Hollywood. No us vull fer spoilers perquè la última temporada va sortir fa poquet i si no l'heu vist, i si l'heu vist, doncs, així la recordeu, us deixo el tràiler de la primera temporada perquè veieu una miqueta com és Bojack i la seva personalitat.
Vamos a perder el avión.
¿Será por esto?
¡Dios mío, tiene un arma!
Tranquilos, es un mechero. ¿Con cuánto gas puedo subir al avión? Y antes de contestar, recuerde que soy un famoso.
¿Quién rellena el comedero de pájaros?
¿A quién tiene que chupársela a un pájaro para que le den semillas?
No te vas a creer quién está aquí. Bojack Horseman.
Bueno, está un poco más gordo, pero seguro que es él.
¿Estás culero, compañero?
¿Es que no gusto a la gente?
¿De qué estábamos hablando?
Todo el mundo va por mí porque soy muy famoso y una persona normal.
¡Gay perre que te fuerte!
¡Sí, soy yo! De vuestros televisores a vuestras vidas de mierda.
¡Andrew Garfield!
Hola.
Mi libro vaya a salir pronto.
¡Oh, han llamado!
Ni siquiera me respetas para tener un hijo conmigo.
Yo nunca te he dicho nada de eso.
Oh, pero mira qué bebé. ¿No es el bebé más mono que has visto nunca?
¿Qué? ¡No! ¡No!
Tienes un grave problema con las drogas.
La única droga que necesito es caballo.
Chicos, ¿qué hacéis? Por favor, no lo hagáis. ¡No! ¡No! ¿Por qué hacéis eso? Me parece que es una idea horrible. ¡Mi brazo! ¡Ese es mi brazo! ¡Estoy entrando! ¡No, por favor! ¡No me gustan los tríos!
I bé, doncs, com el programa d'avui ha estat del més divertit i del més animat, acabarem amb una cançó igual d'animada i d'entretinguda. Personalment, per mi és un temazo, l'he escoltat en bucle des de que va sortir, i és la nova aposta dels valencians Zoo, que van treure disc el passat 26 de març. Avui ens acomiadem amb Llepolies.
Melicoto, desquilla mordo, una talla de melo entre el teunas y el teumento. Fruit saboroso, cobrinte el sosos. Fox fatus, paladars fogosos. Te vaya a dar mil etens sense confabule amb la serp sinuosament per recórrer els camins inescrutables del plaer.
Minimonis a la panxa,
ballen la dansa de l'enyorança del cotton bell.
A les artes se m'enganxa
una fina pasta de taronja i de caramel.
La barra d'esclata i un somriu, la boca feta aigua feta riu.
Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos, capital mundial de la fam i el caliu. Yeah!
I fins aquí el capítol d'avui. Ens veiem al pròxim programa de la maleta de Newt. Fins aviat!
Aigua, llimó, dutxeta de suquet donant els meus deliris un regalimant. Baixant per la cuixa, taronja de sang i maduixa, la llengua vol carn com la carn. Peres llimoneres brillants, mugrons de cirera, meló de tot l'any, gallo més gallo, pell i polpa, tots els pèls de punta, ni culpa ni Adán. Un desert per la cintura, cauen per la comissura, llàgrimes de zona obscura, somnis de raïm i comerç confitur. La fruita més selecta del planeta, a la matèria prima més fineta del bancal, orbite pel teu cos com un cometa. Menú complet, amor carnal.
I el policia, com cau, com pica, com vicia, el trident del dimoni m'acaricia, i la llepolia entrava les dents. Mala alegria, la llepolia, de l'arbre de la fruita prohibida, de l'ullal de la santa brutícia, que m'allibera de totes les veus.
Apología del pecado, del cosas.